on top of the Ritz. I take without hesitation all of the glamour and glitz, but I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks. At broad daylight they sparkle so bright. There's not much to see in the dark.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia, Raquel. Com estàs?
Amb moltes ganes,
sí,
ja
t'ho
dic, amb moltes ganes de conversar amb el nostre convidat.
El nostre convidat, que és una persona, com sempre, molt especial, però jo en aquest cas és una persona que entre altres coses, ha estat professor meu, una persona molt humil, una persona que a mi en una determinada època em va descobrir tot un món i que, vaja, vaig quedar aclaparat davant de la grisor que hi havia aquella època, i ell doncs va ser capaç doncs de, no solament a mi, sinó d'obrir-nos a la llum i de marcar-nos doncs un camí molt especial, no?
Doncs a veure, ens posem en situació. Avui hem convidat una persona que ens ha fet gaudir molt, moltíssim, amb la seva poesia, tot i que ell, sobretot, es considera traductor. També podríem dir que és home de teatre. Feliu Formosa, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia. Sí.
Què tal? Com estàs, Feliu?
Bé. Mira, he tingut ocasió de passar unes hores a Sabadell, perquè
sí,
vam fer aquesta taula rodona sobre Joan Oliver, que va ser un gran amic meu, gairebé com un pare. I avui, després de passar la nit a l'Orpí, doncs vinc aquí amb vosaltres, no? A continuar parlant de...
A Calçacs, del, no?
A Calçacs. Sí, a Calçacs. I, parlant del meu sabadellisme, no?
Exacte,
d'aquesta vinculació. És molt curiós, perquè, clar, jo sóc de Sabadell, i he viscut...
Nascut
a Sabadell, al carrer Vilacinca, que abans es deia del Foment, i...
És un tallaret, eh?
He viscut 14 anys i treballat a Terrassa des de l'any 67 fins a la jubilació. O sigui que sóc un sabadellenc que ha viscut més a Terrassa que a Sabadell.
El que tothom passa és té que... una part, no?
Ningú és perfecte.
Sí, ningú és perfecte, exacte.
Sí, jo recordo una frase del Trabal molt divertida, que diu, no sé per què m'agrada Sabadell, diu, amb aquestes cases que semblen de Terrassa, no? I jo passo per Terrassa i dic, aquestes cases que semblen de Sabadell, no?
Els hi tornes la pilota, ben,
sí,
ben fet. Escolta, a on vas néixer?
Aviam, jo vaig néixer al carrer Vilacinca.
A casa,
que
llavors.
Que ho he dit, al carrer del Foment. Mm-hmm. Però de seguida ens vam traslladar, amb el meu pare i la meva mare, al carrer de Tatuán, que està sota de la via...
De la Gran Via.
Sí, sí, sí. Que jo amb un llibre que vaig fer, que es diu Sense Nostàlgia, mm-hmm, em vaig equivocar, perquè vaig dir que la carretera que va cap a Barberà,
sí, la...
vaig dir que era la Rambleta. Llavors em van dir no era la Rambleta, la
no.
Rambleta era perpendicular. Era el que va arran de la via, no?
La Torre, el carrer
sí,
La Torre,
sí, sí.
Que era, hi havia la Peadero.
Sí, que això, sí, hi havia la Peadero.
La Peadero, sí.
I quins records guarda d'aquells primers anys de vida? I com era?
Bueno, sí, però pensa que jo vaig néixer el 34 i el 36 va esclatar la guerra. O sigui que el meu pare de seguida va anar al front. Va ser tinent d'intendència. Després el Felipe González li va reconèixer, li va donar una pensió i tal, no? Però el meu pare, bueno, el meu pare era el fill petit de cinc germans d'una família molt, molt tradicional de Sabadell, no? Uh-huh. Havien estat fabricants Això ho he explicat en el llibre meu, que es diu Sense Nostàlgia. O sigui, el Miquel Carreras, que va ser un, també va ser de la colla de Sabadell.
Exacte,
i que
sí.
És un gran historiador, perquè ell té un llibre que es diu Elements de la història de Sabadell.
De Sabadell.
Ella parla de que la família Formosa va arribar juntament amb altres famílies, em sembla que a finals del segle XVIII, procedent de Sant Sadurní. Jo he anat a comprovar Sant Sadurní, que és molt curiós, perquè hi ha una casa que ara és de la Caixa, que es diu Casa Formosa.
Imagina't, les arrels.
Ah, que no vingués d'allà, clar.
Probablement, sí. No?
Llavors, el meu cosí, que és fill del germà gran del meu pare, i viu aquí a Sabadell, té un arbre genealògic. I a la soca de l'arbre, hi ha origen de la família Sant Sadurní d'Anoia, 1300,
ah,
no
doncs
sé
mira,
quan,
clar.
No? Llavors, el meu avi Josep, meu, no avi, no el meu avi,
el recatarresavi, no?
Rebesavi, el 1839,
el això que va fundar els vapors.
Va fundar, no? Sí, això tot...
Va fundar uns vapors,
tothom sí. Tothom ho sap, em sembla, ja, perquè
sí.
Ho he dit moltes vegades.
Però recordi-ho.
Bueno, sí,
ho
recordo,
he dit moltes
sí,
vegades, sí.
Sí.
O sigui, la fàbrica del carrer del vapor, que va explotar, vull dir, que va ser una de les primeres fàbriques, es deia Josep, sí. Bueno, o sigui, jo em considero molt, molt, molt de Sabadell, perquè, és clar, jo, encara que no hi visqués, hi venia molt, perquè, clar, hi havia la meva àvia, les meves ties, els meus cosins... Els cosins m'en queda, en tenia uns quants, però ara que ara queda el Camilo Formosa, que és fill del germà gran del meu pare.
Sí, encara té família.
Que de tant en tant ens veiem.
I, de fet, a l'actual Raval de Fora, el número 46, hi havia la Casa Pairal,
sí, no? Hi havia la Casa
Formosa.
Pairal,
sí.
Que era molt gran, i que l'últim hereu, el meu cosí, se la va vendre, i ara hi ha aquests pisos, no?, pisos nous. Sí, sí.
I vas néixer a casa, per això? Vas néixer...
Sí, a casa, sí.
A casa.
Sí, sí.
I germans...
I llavors, d'això que deies d'aquests primers anys...
De com era,
el meu pare... Jo...
Tinc curiositat per descobrir
no,
com era
el pare,
Feliu
el meu pare
Formosa.
Va venir alguna... Bueno, el meu pare va ser... En plena guerra va ser regidor de l'Ajuntament de Sabadell durant uns mesos. Però com que era del POUM, del Partit Obrer d'Unificació Marxista, que va ser molt reprimit pels estalinistes...
El van totalment...
Llavors va durar poc com a regidor, no? El meu pare va evolucionar després, no? Quan va tornar de l'exili... Ell va tornar de l'exili l'any 41. Va estar 3 anys fora, i ell i una sèrie d'amics que venien molt a casa... van ser els primers que van participar en el Partit Socialista Congrés. Hi havia dos partits socialistes.
Exacte, el del
Partit
Reventós.
Socialista Congrés, els del Reventós, i Partit Socialista Reagrupament
del Pallac.
Del Josep Pallac. I aquests venien molt a casa. Jo tenia 11 anys, 12 fins a 15, no? I aquests van passar... Aquests eren gent que havien estat del POUM.
Clar, que suposo que després de viure, no?,
sí.
Aquestes reunions tan polítiques, això també
sí.
El va impregnar, perquè doncs,
sí.
També va tenir vinculació, no?,
sí, sí.
Amb el Partit Comunista del PSOC.
Sí.
Pues és.
Bueno, jo tenia... El gran amic del meu pare era un sabadellenc, però que després vam coincidir a Sant Andreu, a Barcelona, on ell vivia, que era el Miquel Casablanques. Miquel Casablanques té a Sant Andreu té una plaça, el seu nom. I va ser cap del comitè de Barcelona del PSUC, ja. I una altra persona molt amiga va ser el Jaume Viladoms.
El Viladoms.
De Sabadell.
Exacte.
Quan vam començar a fer teatre, quan jo tenia... Quan vaig tornar d'Alemanya l'any 60... vam començar a fer teatre pels barris, pels pobles, per les escoles, per tot això, una mica clandestinament, no? Té cobres del Brecht, del Chekhov i tal, i les anàvem a fer molt sovint a casa del Viladoms, al carrer Ribot i Serra 135.
Que te'n recordes, del
sí,
número?
Sí, carrer Ribot i Serra 135. Hi havia un jardí, i allà es reunien els alumnes del Viladoms, que el Viladoms era una escola tècnica, però al vespre feia classes de marxisme, el Viladoms.
proselitisme.
Sí, feia classes de marxisme. I entre això i les moltes vegades que escoltàvem Beethoven també a casa del Viladoms, que també té una plaça aquí a Sabadell.
Exacte.
Sí, el Viladoms era una gran persona. Sí, sí. I el Casablanques també. Són gent molt amiga, que tinc molt bon record d'ells.
Molt apreci.
I el meu pare també. El meu pare era més gran que ells. Els hi portava uns quants anys, no?
Mm.
Però el que passa és que ells militaven i el meu pare no. El meu pare cotitzava, els rebia a casa, però no militava, diguem, no? Uh-huh. Però va ser tota una època quan vam començar a viure a Barcelona, perquè jo vaig viure a Sabadell fins als 7 anys només.
Exacte, ja, anem així. Sí. Fins als 7 anys vius a Sabadell.
Jo fins als 7 anys vaig viure a Sabadell.
I a quina escola anaves?
Anava a l'escola del senyor Ferrer, que estava al carrer Sant Francesc, a prop de la farmàcia que fa cantó amb la via Massaguer.
Ah, sí, aquí darrere, aquí dalt. Sí, sí, carrer Sant Francesc, que hi ha un sant, hi havia el sant.
Sí, doncs hi havia una farmàcia...
Sí.
Que jo al meu llibre parlo que era d'un senyor que es deia Figuerola, i tots els sabadellencs m'ho han corregit. Els sabadellencs actuals amics m'han dit, no, es deia Figuerol.
Figuerol.
Sí. Ah, dic, no, jo em pensava que es deia Figuerola. Però bé, molt bé, allà hi havia l'escola del senyor Ferrer. Uh-huh. I teníem una mestra que ens ensenyava a sumar, a restar i tot això, no?
I els hi ensenyava poesia ja en aquella
època?
No
ho recordo, perquè era una cosa molt remota.
Molt petit.
Perquè primer amb el meu cosí, quan érem molt petitets, ens van fer anar les monges carmelites. Però vam durar poc allà, vull dir, no?
Aquí, això aquí?
Aquí a Sabadell, sí.
Uh-huh. Ja en dèieu les Carmeles o no?
No ho sé. Em sembla que estava a prop dels Escolapis.
Sí, allà darrere.
Sí, estava a prop dels Escolapis, sí. Tot això són coses de Sabadell que...
Home, i tant, això.
I després marxa a Barcelona amb els pares.
Sí, el 41 marxem a Barcelona.
Si arriba el pare...
El pare arriba... Ara, ahir ho comentàvem, s'entrevista amb el batlle Marcet.
Sí, amb l'alcalde Marcet.
Amb l'alcalde Marcet, que en aquella època sembla ser que es portava molt bé amb exiliats.
Sí, va ajudar a molta gent.
I els rebia, i el meu pare el va rebre, però el meu pare no va acceptar cap ajuda d'ell. Bueno, vam quedar amics, més o menys, i ens vam anar a viure a Barcelona. Uh-huh. El carrer Mallorca 469, prop del Clot. I llavors, bueno, vam canviar molt de pis a Barcelona, fins que jo em vaig emancipar, vam acabar vivint a les Corts, no? A prop del camp del Barça, que encara no era el Camp Nou. Sí,
exacte, ja, sí, el camp de les Corts.
A tocar del camp de les Corts. Vam viure allà.
I com és que després, això, diguéssim, fas tot aquest recorregut i després ja t'agafa per fer tot allò de filologia?
Sí, perquè una de les persones que venien a casa a veure'ns, i això també ho he explicat molt, era un dibuixant il·lustrador que treballava per l'editorial Joventut molt sovint, i que se'n va anar a Mèxic l'any 51 i es va casar amb una mexicana. Era el Josep Narro.
Josep Narro.
Sí, el Josep Narro venia cada dijous a casa. Era sord, tenia un problema del coll, que es va fer operar després, o sigui que anava amb el cap tort, i aquest em va introduir en el món de les lletres.
O sigui, el primer bateig va ser aquest.
Sí. Llavors vaig començar escrivint. Als 15 anys vaig escriure una col·lecció de romances com el romancero gitano del Lorca.
Del Lorca.
Els 15 anys,
que era una cosa molt mimètica. Vull dir que no té cap valor. Vull dir, però que fins i tot em van radiar un per Ràdio Espanya de Barcelona, d'aquests romances.
I això ho guardes? Ho guardes? Encara ho tens?
Això ho tinc, sí.
Ah, doncs això ho hem de veure,
Això és no, un document, no. Com que no? Doncs a mi m'agradaria molt doncs escoltar.
No cal, sí. Són romances que s'assemblen molt al Lorca, no? Uh-huh. Clar, vull dir, als 15 anys estava obsessionat pel Lorca. Encara ho estic, però bueno, és d'una altra manera, no?
Sí, jo crec que és igual quina edat a l'or que ens enamora, no?
A
tots i totes.
Sí.
I a partir d'aquí hi ha passió
que,
per sempre, no?
Espera que...
Té una trucada.
L'he tret abans, eh?
Això és, és la màgia del directe.
El directe.
Curiós,
no,
directe. I truca.
No passa res, no passa res.
No, estàs, estem...
Sí, no.
Doncs nosaltres també tenim una altra trucada, perquè hi ha un sabadellenc que també escriu poesia i que sempre el té molt present.
Sí.
Roc Casagran, bon dia.
Hola,
bon
Roc.
Dia. Bon dia, Feliu, com estàs?
Hola, Roc. Molt content de sentir-te, eh?
Igualment.
Sí.
Roc, explica'ns, sí. Explica'ns una mica doncs, quan comença la vostra relació.
Doncs bé, la meva relació amb el Feliu, sense que ell en fos conscient, comença quan jo era pràcticament adolescent. A casa teníem llibres del Feliu i els anava agafant dels meus pares i anava llegint els seus poemes, sobretot, i ja en aquell moment doncs, em vaig adonar que m'agradava molt el que escrivia, i al cap d'uns anyets, devia ser l'any 2000-2001, una cosa així, vaig participar en un certamen literari a Sant Feliu, el Premi Martí d'Or, i vaig tenir la sort de guanyar-lo amb la casualitat que el Feliu era el president del jurat. I va arribar un dia que em truquen a casa, encara anàvem amb telèfons fixos i aquestes coses, s'hi va posar la meva mare i em passa el telèfon i em diu: Feliu Formós, el telèfon. Clar, jo no estava en estat gairebé de xoc, i vaig estar parlant una estona amb el Feliu, que em donava la notícia que havia guanyat el premi, i que em proposava de quedar un dia per fer un cafè i comentar una mica el que havia escrit i que em pogués donar la seva opinió i arreglar aquelles cosetes que podien funcionar millor. I doncs a partir d'aquí hem mantingut una certa relació, moltes vegades en la distància, perquè doncs, per qüestions d'on diu el Feliu, d'on dius jo i del dia a dia, però ens hem anat retrobant de tant en tant, i vaig tenir la sort que en l'últim llibre de poemes que vaig publicar doncs, ell va ser tan amable de voler-me fer el pròleg. I doncs això, és una persona que tinc molt present i amb moltíssima estima, sobretot doncs, bé, després de l'admiració, diguéssim, de la feina que ha fet doncs, també per la seva vessant humana, que em sembla una persona... Doncs,
escolta, el teu últim llibre és un llibre extraordinari, ja t'ho vaig dir.
Bé, ja veieu que el Feliu és molt
amable. Bé, veus? No et queixaràs, eh? No et queixaràs, eh, Roc?
No,
jo encara el rellegeixo, eh? L'altre dia encara el vaig rellegir.
Doncs,
sí.
Moltes gràcies, Feliu.
I després he anat seguint les teves novel·les. Dues que em faltaven me les vas enviar, ja les he llegit. I ara veig que tens una altra criatura, perquè vam estar dinant a Igualada i havia el teu fill, que tenia 8 mesos.
Exacte, doncs hem anat molt, molt de pressa i fa...
Que em va fer riure encara molt.
Encara no fa 15 dies que va néixer la nit i justament ahir tenia moltes ganes de venir-te a escoltar i per qüestions doncs, familiars, evidentment doncs, que la canalla encara és molt petita, doncs no m'ho vaig poder combinar.
Sí, quina edat té la teva nena?
La nit té ara 15 dies, encara no. I
15 dies?
17 mesos, sí.
És molt petita. Felicitats, Roc. Felicitats per aquesta nova paternitat. Per això deia que ell no va poder anar a l'acte, evidentment, amb 15 dies la nit. Roc, també suposo que per tu, d'adolescent, que doncs, ja doncs, llegies els poemes de Formosa ara, doncs, que mantenia aquesta vinculació, no? Que llegeixi els teus poemes, les teves novel·les, suposo que és una il·lusió, una satisfacció, no? M'imagino.
Sí, és una il·lusió doncs, grandíssima. Bàsicament perquè és una cosa que és gairebé com un miracle, no? Que tu estàs llegint una persona que et dones per fet que mai la coneixeràs i que potser en tot cas algun dia en algun recital tindràs la sort que et dediqui un llibre i doncs, per qüestions de la vida m'he trobat que no només això, sinó doncs, que he pogut doncs, anar a dinar amb ell, he pogut doncs, passar-li altres llibres que havia escrit, se'ls ha llegit, me'ls ha comentat i això doncs, per qui escriu i per qui admira persones doncs, que han estat tenint una trajectòria llarguíssima, com és el cas del Feliu, doncs, és molt bonic.
Doncs, Roc, moltíssimes
gràcies.
Una abraçada gegant i també trobem a faltar, a veure si vens un dia per aquí pels estudis de Ràdio Sabadell.
Una abraçada, Roc.
Que vagi molt bé.
Adéu, Roc.
Feliu.
Espero que ens veurem algun dia. Molt bé.
I ha penjat. Escolta això, també.
A recórrer la casa sud que vaig venir a trobar-te. Els llençols freds van acollir els nostres cossos avis.
Feliu, que et diu aquesta cançó?
Més l'Ester, meva filla gran.
La teva filla canta amb que... música de Sílvia Comas i amb text teu.
I amb text meu, sí. Però de vegades la gent em diu, l'Ester està cantant poemes teus. Jo dic, no, no són poemes, són cançons que li vaig fer expressament. O sigui, vaig escoltar molts boleros i em vaig posar una mica en situació per fer-li cançons. I no, només una d'aquestes cançons l'he inclòs com a poema en un dels llibres, que és un homenatge a la Billie Holiday, el cantant nord-americana negra.
Sí, tant,
negra,
tant,
no?
Sí.
Sí. Les altres no, les altres són cançons que l'Ester canta. L'Ester viu ara a Sardenya, a Sàsser, a Sàsseri, des de fa 7 anys. Està casada amb un músic, han tret un disc a Itàlia, que ha tingut unes crítiques excel·lents. Durant un mes, no recordo quan, però no fa gaire, una revista italiana va declarar que aquest disc era el millor disc publicat a Itàlia aquell mes.
Imagina't.
Sí.
I això, que surtin les filles artistes també,
sí,
és una satisfacció, perquè
passa...
clar, l'Ester canta, però l'altra filla fa classes també i tradueix, no?
Fa classes,
no?
I tradueix. Bé, sí, tradueix de l'alemany igual que jo. I l'Ester ha trobat una sortida que no tenia tant aquí. A Itàlia, aquí també cantava, però a Itàlia, vull dir, fa concerts, ha anat a Milà, a Roma, a Cremona, l'últim em va parlar, que li havia agradat tant i tal, i fa concerts a Sàsseri mateix, a Sardenya, no? Van molt al Vecchio Molino, que és un restaurant de Sàsseri, i fan concerts allà, i el seu marit és un músic excel·lent, és un trompetista, és professor, i bueno, portaven 6 anys junts i es van casar fa un any. Van fer un casament espectacular, tothom tocant clarinets, guitarres, l'Ester cantant, bé, van, a la una de la nit encara hi eren.
Sí. Encara hi havia
música i vida i alegria. Sí. I l'altra filla, doncs això, com comentava,
sí,
es tradueix, no?
Sí, la Clara.
Li
sí,
has passat la passió, no?
Sí, la Clara viu
lletres
a Terrassa. Són dues filles... de la primera dona meva, la Maria Plans, que era actriu.
Sí.
La Maria Plans va morir a l'octubre del 74, d'un problema de cardíac, del cor.
Del cor.
Del cor. Era una actriu excel·lent, que havia treballat a Barcelona, al Romea, amb el Ricard Salvat.
Amb el Salvat.
I tota l'Escola d'Art Dramàtica, diria igual. I després a Terrassa, quan vam anar a viure a Terrassa l'any 67 amb els grups de teatre independent de Terrassa, no? I per desgràcia l'any 74 li van fer una operació de la vàlvula de mitral del cor.
La mitral.
I no, bueno, va anar bé, però després no se li tancava. Sembla que hi va haver, és molt curiós, perquè sembla que hi va haver un descuit, una vedada, perquè prenia un medicament que era el que es diu Sintrom.
El Sintron, sí.
Sí, i sembla que em va prendre, que es van passar de dosi o no sé què, i no va anar bé, no va anar bé, no va anar bé, i la vam perdre, no? Jo he escrit un llibre parlant de l'absència de la Mari, que es diu Cançoner. Que sembla que és el, bueno, per mi és el meu millor llibre dels 15 llibres que he escrit de poemes,
sí,
algun en col·laboració amb el Joan Casas. Aquest, el Cançoner, és el llibre més...
El rellegim a vegades, encara el anem rellegint.
És el llibre més important, diguem, més important, perquè és un llibre escrit per necessitat, no?
Que de transmetre,
ser...
no?
Sí,
de fer,
això va ser un cop, esclar.
Fins i tot, imagino, de passar el dol, no?
Sí,
a través de deixar constància.
No és un llibre sense sentiment. Gens sentimental,
no.
És un llibre molt de cap, molt d'intentar-se explicar la convivència, la desaparició i el record, no?
I quin missatge
sí,
donava a entendre?
Sí, sí.
L'absència.
Una mena de l'absència, però llavors hi ha un últim poema que parla com si hi hagués un retrobament.
Eh? El pots,
que és un poema que sempre no me'n recordo, no, però...
Ah, no te'n recordes, dic, perquè
bueno,
seria
recordo,
molt...
recordo en part.
O sigui, un fragment,
Que em pararia, no val la pena. Però vull dir, parlo d'un...
Que
si...
llegeixin els llibres,
no,
també.
Que parlo com si tornés, no? I et faré seure i parlarem i tal, i acaba dient, el poema acaba dient, i aquest poema mai no haurà existit, no? Parlo d'un retrobament, d'una abraçada, d'un dalt... I deu el mateix poema, no? Vull dir, perquè aquest retrobament no serà possible, no?
Que és el poema que ahir també va recitar. Ahir no el va recitar.
Ahir? No, ahir.
Allà al Vapor Badia.
On?
Al Vapor Badia, aquest també el vas comentar.
Sí, el Vapor Badia... No, però ahir no.
No, ahir no.
Una altra vegada,
exacte.
Sí.
Clar, i ara penso, ara que parlaves d'aquesta absència, del dol, no sé si el fet d'haver llegit, d'haver traduït tant, també ajuda a viure millor, a passar,
sí,
no?
Sí.
A vegades, doncs, jo sempre, a més recursos, aquests moments que tots tenim a la vida, aquestes pèrdues.
És molt curiós perquè, clar, jo he fet molt teatre fins a l'any 2000. L'any 2000 fèiem per tot Catalunya un espectacle que es deia Rèquiem de l'Antonio Tabucchi. L'escriptor italià que tenia molta relació amb Portugal. Vam fer uns 60 bolos d'espectacle, no? Amb una amiga, molt amiga, que per sort va morir fa poc, que és la Cristina Cervià, de Girona, que se n'ha parlat molt, perquè era una dona excel·lent, una dona lluminosa, que tenia una llum, no? I ara jo no he tornat més a Girona, perquè ens trobàvem a Girona, jo l'esperava, apareixia la Cristina, anàvem a dinar... amb ella i altres amics, no? Uh-huh. I vam fer aquests bolos del Tabucchi. És l'última cosa que he fet de teatre, jo. Després he escrit poesia, no? I he escrit 4 diaris literaris, no?
Els dietaris.
Després parlarem dels dietaris, també, sí. Però, per exemple, ara amb els recitals, igual que abans t'acompanyava la Cristina, ara els recitals que fas acostumes a anar acompanyat d'un acordionista, no?
Sí, el Joan Alavedra, de Sabadell.
Doncs
el mateix cognom, no teniu
exacte.
Cap relació, no?
Sou cosins o no?
No. Doncs, amics.
Joan, sí. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Joan,
bon dia,
què tal?
Feliu.
Hola, Joan.
Què tal?
Què, com va?
Com prova per Sabadell?
Bé, molt bé.
Me n'alegro.
Que he tingut ocasió de passar unes quantes hores, vaig anar a dormir calçacs.
Això està bé.
Sí.
El cuidem bé.
Quan ve el cuidem i el tractem bé. Sí. Explica'ns una mica des de quan acompanyes els recitals al Formosa i també una miqueta, doncs, alguna anècdota, alguna curiositat, no?, de tants anys de relació.
Sí, els recitals no et sabria dir quan vam començar. Jo vaig començar amb el Feliu amb un muntatge teatral que ell dirigia, que si no recordo malament era l'any 92, que era El misteri de dolor, que es va muntar al Centre Dramàtic del Vallès, l'obra de l'Adrià Gual, que jo llavors quasi que no havia fet res, i com que ens coneixíem de l'Institut del Teatre, que jo llavors era pianista de dansa, em va demanar aviam si volia fer la música de la peça. I des de llavors que ens coneixem. I a partir d'un moment determinat, doncs, vaig començar a intervenir en recitals també amb gent d'aquí Sabadell, i després, bueno, fins no fa gaire setmanes que vam estar a Sant Cugat.
Sí. Bueno, ara estem fent aquest recital, que encara ens en queda un, suposo, a Igualada, perquè jo ara visc a Igualada, sobre Pere IV, no?
Exacte.
Sí.
Que ja n'havíem fet un fa temps, no?, sobre el Pere IV.
Que es deia Els meus supervivents.
Exacte.
Amb 3 persones de Sabadell i 3 persones de Terrassa.
Sí, era una combinació
també
molt particular.
La Pepita,
de fet, jo el Feliu el vaig conèixer a Terrassa.
Sí.
Que és curiós, també.
Sí, ja ens ha explicat la seva vinculació amb Terrassa, evidentment, perquè va treballar molts anys.
No, i perquè a Terrassa hi ha la delegació de l'Institut del Teatre.
Exacte.
Exacte.
Jo treballava allà.
Sí, allà és on ens vam conèixer.
Sí.
I, Joan, què destacaries? Clar, tu que el coneixes prou bé, no?, de la personalitat, i sobretot m'agradaria que destaquessis, no?, alguns fets d'ells que portin, doncs, això, aquesta alegria de viure, com es diu aquest programa, no?
Sí,
que tots necessitem.
qualsevol persona que coneixi el Feliu, de fet, em sembla que diria el mateix. Feliu és una bellíssima persona, és el que es coneix com una bona persona, un homenàs, a més, és un savi que és amic, encara que estigui en el seu cap amb tot un món molt més ric que el teu, moltes vegades, no? Malgrat la distància d'edat, quan de seguida que ens vam conèixer ens va crear un vincle. Ell sempre deia que li feia gràcia perquè jo era de Sabadell i ell també, i estàvem a Terrassa, no? Aquesta cosa que sempre el sabadellenquisme, que els que actualment no vivim a Sabadell ho portem arrelat i de seguida el fem sortir. Amb persones com el Feliu no hi hauria problemes, diguéssim, de cap tipus. És una grandíssima persona.
Quines paraules, eh?
Sí, no,
quines paraules. En el proper recital l'haurà de convidar
sí,
a berenar o a esmorzar.
Però, no sé, tothom fa el que pot, no? Vull dir,
No, subscrivim el que diu el Joan. Bueno, Joan, has de venir per aquí a Sabadell més, eh?
Sí, mira, suposo que aquesta tarda vespre vindré a l'Imperial, que hi ha la presentació del documental aquest sobre la colla de Sabadell.
Sí, totalment.
I em feia molta gràcia de venir-hi. I puc arreglar que crec que sí, vindré aquesta tarda.
Doncs ens veurem aquesta tarda. Que vagi molt bé, Joan, i moltes gràcies per col·laborar amb aquesta petita
moltes
sorpresa.
Gràcies, Joan.
Gràcies. Adéu, Feliu.
Adéu, Joan, i gràcies, eh?
A tu.
Sí.
Vinga, fem una aturada musical i continuem conversant.
Sí, sí, sí.
Què ens pots dir? Per què has triat aquesta
Això
cançó per
escoltar? Això és l'adagio del concert per clarinet i orquestra 622 del Mozart, l'últim que va escriure. Bueno, a part del rèquiem que va deixar inacabat, no? El rèquiem de Mozart, que el va deixar inacabat. I aquest és l'últim concert que va escriure. Aquesta adagio vull que soni quan m'enterrin. Sí, perquè...
Per què?
Perquè aquest adagio m'ha commós molt a mi durant aquest adagio i una altra peça del Mozart que es diu la gran rapsòdia o la gran... Sí, bueno, és una peça per tres instruments de vent. El clarinet és fantàstic, no? Vull dir, aquest concert de clarinet, aquest adagio, és impressionant, és de les coses millors que he sentit mai, no? Llavors, ara estic a Igualada, quan vinc a Barcelona encara tinc CDs, no? Vull dir, ara la gent té el
Spotify
i tal, però jo encara tinc CDs a Barcelona, i llavors me'ls poso.
I vinils? Tal. Encara guarda vinils, també, o no?
No, però no els puc fer servir perquè no tinc l'aparell.
Però que discos, sí. El pick-up.
Els haig de treure de sobre, sí. Molt bé. Llavors, no sé, vull dir, això és l'adagio, l'adagio aquest del Mozart, no? I la gran partita, era l'altra peça, la gran partita, que la part central, a mi m'ha fet plorar, vull dir
aquesta, que la música emociona.
Aquesta cosa tan, tan perfecta, no? Molt bé.
Tan intensa,
sí, sí.
També, tan autèntica,
sí, sí.
No? I tan èpica,
no,
també, la música.
Està bé que l'hàgiu utilitzat,
petit
no? Sí, que l'hàgiu... Sí, perquè no m'ho esperava, no? Us ho vaig dir...
Sí, tenim sí. Les nostres fonts i teníem aquesta informació.
Sí, sí.
Bueno, hem de dir també, sí. Josep, que en Feliu doncs, ha guanyat, entre d'altres, el Premi Carles Riba, el Premi Honor de les Lletres Catalanes, el Premi Nacional de Teatre i molts més.
Creu de Sant Jordi...
Però sempre insisteix...
No, el Premi Sant Jordi no, perquè novel·la no en faig jo, no.
No, dic la creu.
Ah, la creu de Sant
la creu,
Jordi.
La creu de Sant Jordi.
Sí.
Que en aquest sentit, i el que comentàvem ahir en Joan Oliver...
Sí, la va refusar.
La va refusar, no,
sí,
Joan Oliver?
Sí, sí, sí.
I per què sempre insisteix en declarar-se, sobretot, traductor?
No és que em declari, vull dir, és que el que explico és que he fet teatre, he escrit poesia, dietari i tal, però al darrere sempre m'he aferrat en algun treball de traducció per omplir les meves hores, no? Sí.
I clar.
Llavors vull dir, clar, com que jo vaig estar a Alemanya l'any 59 i 60.
Exacte, estaves...
De professor, jo tenia 25 anys, aleshores, eh?
Sí, vas acabar la carrera.
Sí, vaig acabar la carrera amb un aprovat justet, perquè em dedicava més a la política que als estudis, no?
Eres un revolucionari, eh?
Sí,
un suquero.
Sí, a la clandestinitat, sí, durant anys.
I quan, clar, quan vam venir a viure a Terrassa amb la família l'any 67,
sí,
de seguida vam entrar en contacte. A Barcelona era amb els estudiants, però a Terrassa era amb el moviment obrer.
Estaves una cèl·lula d'estudiants i després...
Sí, a Terrassa no, a Terrassa... hi havia una persona extraordinària que després li han donat la medalla de la ciutat, que era el Bartolomé Baños, de Terrassa, del Suc. Aquest senyor, doncs, era una bellíssima persona, el Bartolomé, tot i que el Suc, clar, era un partit molt dogmàtic i encara funcionava molt a partir de consignes que venien de París, i per això hi va haver la ruptura.
L'eurocomunisme, el Berlinguer...
Amb el Claudín i el Semprún, no?, que deien, ells deien que no era veritat que el Franco estigués a punt de caure i que hi hagués un moviment de masses a Espanya, que això seria una cosa... Doncs que
aniria per llarg, no?
Sí, vull dir, el Franco va morir al llit. Bueno, sí que hi havia resistència, hi havia l'Assemblea de Catalunya, etc, però a París ho magnificaven molt i donaven consignes que molts no compartíem, no?
Clar.
Jo vaig deixar el PSUC... Bueno, el país està ple d'ex-psuqueros.
Ex-psuqueros,
sí,
és veritat.
Està ple d'ex-psuqueros. I el PSUC ha acabat diluït dintre dels comuns.
És una marca blanca, no?
Una marca blanca, diu, l'Antoni Batista té un llibre que es diu, el periodista, no?, l'Antoni Batista, que es diu La caça del PSUC, i explica, doncs, això. Vull dir que el PSUC va tenir molts diputats a les primeres eleccions.
Exacte.
24, em sembla. Després van fer un congrés. Va saltar, el Gregorio López Raimundo i el Gutiérrez Díaz van saltar i van pujar el Pere Ardiaca, que era un vell militant, i el Paco Frutos. El Paco Frutos, que no fa gaire estava a la manifestació dels fatxes a Barcelona.
Déu-n'hi-do.
Sí. O sigui, i aquests van substituir el Gregorio López Raimundo i el Guti. Llavors, a les eleccions següents van tenir només 8 diputats, després de tenir-ne 24. Després ve la marca blanca, Iniciativa per Catalunya, que encara existeix, però que està diluïda...
Amb els comuns.
Dintre dels comuns. No? O sigui, el PSUC i tot el que representava i el que feia s'ha perdut.
Me'n recordo les pintades aquella al partit dels comunistes catalans.
Sí,
no?
Llavors l'Antoni Batista cita un document demanant l'Estatut d'Autonomia, la Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia.
Sí,
que
va ser l'eslògan molt potent. Sí.
Un document firmat per una pila d'intel·lectuals, gairebé tothom, a favor del PSUC de Catalunya, Curiosíssim, sí, i això ho cita l'Antoni Batista, no? Antoni Batista parla dels punts blancs i els punts negres del PSUC, no? Els punts blancs era, doncs, els punts negres era, doncs, la manera com van tractar el Sabadellenc, que va ser president del PSUC, com se diu?
El Moix.
El qui? El Moix.
El Moix.
El Moix, no?
L'alcalde Moix.
L'alcalde Moix. I després, i el que van jutjar i que va morir a la presó de Burgos, que el van expulsar del partit, com se deia, aquell que havia estat també,
sí, sí,
conseller de la Generalitat Republicana, no recordo el nom ara, no... el van expulsar del partit, i el van jutjar... Bueno, el partit, que el partit aleshores era una cosa molt estranya, van posar uns assassins a la frontera per quan passés el senyor aquest i va entrar per un altre lloc. Després va viure a casa de l'escriptor Canyameres, que el va amagar. Llavors va haver un judici del Canyameres i la seva dona i el comunista aquest.
Ja sortirà el nom, ja sortirà.
Sí, i sembla que el mateix partit l'havia delatat a la policia franquista.
Déu-n'hi-do.
Diuen, eh? Tot això apareix en una biografia del Carrillo, de l'investigador anglès aquest, del Jackson, em sembla que és.
El Gabriel Jackson.
Gabriel Jackson. I explica tot això, sí.
I d'Alemanya, això
que... Sí, jo tinc molta curiositat de la seva experiència a Alemanya.
Que et va enamorar, que et va enamorar d'Alemanya.
Sí,
que
sí, el teatre popular. Brecht, em va caure a les mans un llibre que es deia Galileo Galilei, editat a l'Argentina, de Bertolt Brecht. Em va començar a interessar. L'any 58, per primera vegada, vam fer un Brecht, una lectura escenificada a la universitat, de l'Excepció i la Regla, que és una obra del Brecht, que després la vam fer a casa del Viladoms, amb col·loqui i tot això. I després també, doncs, tota la literatura del XIX alemanya, no?, que m'interessava molt, el Goethe, el Schiller, el Büchner, etc. Tot això em va començar a interessar, no?
Clar.
Llavors, quan vaig tornar d'Alemanya, vaig estar a Alemanya 15 mesos.
I què tal allà?
La vida i tot, el contrast, no?
No vaig lligar gaire, no.
No? Però perquè estem parlant de quin any estem parlant.
Sí. El 59-60, vull
59-60, que encara que hi havia...
La gent lligava molt. Jo tenia ja l'actriu, la Maria Plans, que m'esperava que tornés, i esclar, tampoc m'atrevia a lligar mai.
Ah, veus.
Era un home de paraula, ja.
Perquè clar, em volia mantenir fidel a la persona. Persona que m'esperava, no?
O sigui, que quan vas anar a Alemanya ja estaves amb la Maria.
Bueno, havíem quedat... ell havia tornat de Londres, que havia estat 2 anys, i havíem quedat que ens casaríem després, no?
Després, val.
Llavors, clar, a Alemanya jo donava classes de traducció.
Sí.
A l'institut a la universitat, i feia una classe magistral sobre literatura espanyola del segle XX, a l'aula magna de la Universitat de Heidelberg, que és barroca i que ara ja no funciona com a aula magna, ara funciona com a museu.
Ah, val, ja no.
Ho visiten els turistes, però jo hi donava classe allà. I llavors anava molt, cada dijous anava al cineclub. I encara recordo que una vegada al cineclub van fer la pel·lícula aquesta del Regner, que es diu Nit i Boira.
Ostres, i tant, sí.
Nit i Boira parla dels camps nazis.
Camps nazis, que tenen un clàssic aquí, clar, també, després.
I clar, i el Heidelberg, la guerra no estava tan lluny, l'any 59. Clar, jo veia el Nit i Boira i veia els alemanys com sortien del cine, amb el cap baix, avergonyits, i, hosti, vull dir...
Això ho vas copsar, es copsava,
sí,
aquella època.
Sí, hosti, tant... Vull dir,
pensant... El sentiment allò de culpa o de...
Sí, sentiment de culpa, però al mateix temps amb una casa de... Perquè, clar, aquella època resulta que venien els treballadors del Pla d'Estabilització Espanyol, venien treballadors espanyols...
Allò que anaven a fer l'Alemanya.
Anaven a fer l'Alemanya i la Suïssa i tot això. Nosaltres en teníem, o sigui, els universitaris teníem 19 treballadors d'aquests per buscar-los a casa, no? Llavors, clar, jo anava amb dos d'ells mirant cases, no? En una casa encara hi havia la bandera de l'època del Hitler.
Ostres!
Sí, vull dir, és una situació complicada.
Difícil.
Molt difícil. Difícil.
Sí. I bueno, llavors els vam col·locar. Els alemanys els tractaven molt bé, els espanyols.
Sí, es rebia bé la gent.
Sí, perquè els espanyols són molt familiars i tal. No podien veure ni... que hi havia molts italians, no els podien veure ni en pintura, els italians.
Ah, no? Els italians, res.
En canvi, els espanyols, doncs mira, hi havia una mena d'afinitat familiar,
no? De complicitat, no?
És curiós. Sí,
simpatia,
sí.
Podríem dir.
Sí. I així estaven les coses. I llavors jo vaig tornar vaig tornar aquí i vaig muntar el grup de teatre aquest popular, no?
Aquest que anàvem pels barris,
a casa Viladoms i tot això, no?
I com responia la gent a aquest teatre?
Doncs depenia. Per exemple, anàvem al Somorrostro, que actualment és la ciutat olímpica.
Somorrostro, que
esclar. Hi havia barraques.
Barraques, i tant.
Llavors hi havia un capellà que més o menys procurava ajudar-los, no? Uh-huh. I estava allà un capellà. Un capellà d'aquests obrers que hi havia a l'època.
Sí, sí, que n'hi havia molts.
Anàvem a fer Brecht allà, clar. Vull dir, anar a fer Brecht.
Déu-n'hi-do, eh?
A fer Brecht.
Això és despertar l'esperit crític, eh? Entre els...
I abans de començar veies les dones que deixaven els nens... Ai, teatro! Deixaven els nens i se n'anaven. I dius, oh, mare de Déu, què passarà aquí? Després anàvem a escoles i a la universitat. A la universitat vam fer una... estàvem un vespre a les escales de l'Hospital Clínic de Barcelona a punt de fer un espectacle de poesia i documents alemanys sobre la guerra i arriba la notícia de l'assassinat del Kennedy.
Ostres! El magnicidi.
I aleshores vam dir, ho fem o no ho fem? Perquè no sé per què ens va semblar que allò ens modificava tot. La relació amb el nostre estat, vull dir, que ens... ho vam fer, al final ho vam fer.
Però... fer-ho.
Però va haver un moment que vam dir, bueno, ho fem o no ho fem, perquè, clar, han assassinat el Kennedy, que era molt gros, això, i ho vam fer. Això era un espectacle que vam estrenar al claustre de Ripoll, amb el bisbe i alcaldes i tot això, que hi va haver unes protestes monumentals després amb el governador de Girona, i això com que ho havien organitzat els escoltes, se la van carregar ells.
Van, no? Amb ells els hi va tocar
la cresta, no sé què van rebre, però clar, nosaltres vam marxar i no ens va passar res, no? Però els escoltes van rebre fort. Perquè clar, vull dir, aquest espectacle hi havia poemes del Brecht i altres autors i documents sobre l'armamentisme i sobre l'exili, hi havia una sèrie de coses que no els hi agradaven gens en aquell senyor, en el bisbe que estava allà i en l'alcalde i tot això. Però això va ser els escoltes, que ens van dir veniu i feu
això,
no? Això, ens van tirar a la boca del llop. Això va passar una altra vegada a Tiana.
També?
A Tiana, sí. També vam fer un espectacle del Chekhov,
sí,
que era sobre històries de funcionaris.
I tampoc va ser molt ben rebuda.
Estàvem fent l'obra, al final s'aixeca un senyor del públic i diu, esteu destruint la societat, me'n vaig.
Ostres!
Se'n va anar, va tancar la porta que hi ha al final del casino de Tiana, amb un cop. Vam recollir ràpidament els decorats i vam marxar. I ja està. Però pensàvem que, clar, que ens podia delatar, perquè no teníem cap permís.
Clar, és que imagina't, aquella època...
Sí. Això, tot... Bueno, i després vam passar a l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, ja va ser diferent, no?
Doncs ja era una altra...
Sí, sí, sí.
Clar, també volíem preguntar-li, sí, perquè clar, és que se'ns acaba el temps, passaríem hores, sí, i hores.
Jo, Raquel, sí, Estic embadalit, és que sentir-lo parlar, a mi em recorda això, ja quan el vaig tenir de professor, sí, era aquesta cosa que jo el primer cop, molt ràpid, que vaig sentir, sí, parlar de Brecht, sí, va ser això, els 18,
sí,
anys, eh?
Sí.
I va ser gràcies a
ell. Jo he comptat, tinc un currículum, he comptat les traduccions l'altre dia, són 125. Sí?
Imagina't.
Aleshores, de Brecht hi ha 13 obres... Sí, de l'alemany. De Brecht hi ha 3 obres de teatre. 13 obres de teatre, 4 llibres de poemes i 3 llibres d'assaig teatral i polític, no? I el penúltim llibre que he traduït és del Brecht, també, curiosament, que feia molts anys que no el traduïa, sí, que és Històries de calendari. Històries de calendari són narracions i poemes que ell va recollir, que ja tenia... Quan va tornar dels Estats Units a Alemanya l'any després de l'exili, va tornar a Alemanya, i bueno, jo vaig a fer un llibre pels meus compatriotes, agafant coses que ja tenia, i els hi faig aquest llibre, no? Arribo i els hi faig aquest llibre, que no em costa gens, perquè ja ho tinc, no? I aquest és l'últim llibre que he traduït. Jo hi ha 8 contes i 8 poemes. I aquest llibre porta 56 edicions a Alemanya.
Déu-n'hi-do.
O sigui, l'edició... No, no. L'edició que jo he traduït és la 56.
La 56.
Imagina't quines xifres, eh?
Com la casa sota la sorra del carbó.
Clar, ja estic pensant traduint, doncs, això a l'alemany, que és una llengua que exigeix anar, doncs, a reordenar les paraules, desxifrar-les...
Has de reordenar, sí.
Sí, sí, totalment. Recomana'ns alguns llibres, no? Perquè com se'ns acaba el temps...
Bueno, mira, no... Bueno, la gran novel·la del segle, per mi, que jo l'he llegit 3 vegades, és La muntanya màgica.
Hombre.
Vinga.
Del Thomas Mann, no?
Thomas Mann.
Un imprescindible.
Versió original, quina traducció, versió original?
No, hi ha una traducció d'Isabel García Adánez,
La buscarem.
El castellà.
Castellà.
És millor que la catalana, ho sento dir, però és una gran traducció.
O sigui, La muntanya màgica en castellà.
La muntanya màgica en castellà, de la Isabel García Adánez.
La segona.
La segona seria... El Wojciech, del Wichner, veu amb dos punts, no? I C-H-N-E-R, que jo he traduït. Que jo he traduït. Que és la primera peça, diguem, el Wojciech i els teixidors, del Haumann, que sortirà el juny de l'any que ve, però és una traducció que ja tenia feta de fa 50 anys. Aquestes serien les dues, l'altra obra, el Wojciech, del Georg Büchner, no?
I la tercera?
La tercera seria, a veure, el Mephisto del Klaus Mann, el fill del Thomas Mann. El Mephisto és un actor que en realitat existia, que és el Gustav Gründgens, que es va convertir en el director del Teatre Nacional a l'època del Hitler. I llavors el fill del Klaus Mann, que estava exiliat als Estats Units, va escriure una novel·la criticant molt feroçment l'actitud del Gringens, que a més era el seu cunyat. S'havia casat amb l'Erika Mann, amb la seva germana, i després es van divorciar. Aquesta novel·la jo l'he traduït i l'he republicat, i explica la història d'aquest personatge. El Mephisto és el personatge del Faust, el dimoni, que era un personatge típic de l'actor aquest, no? Aquesta seria la tercera obra, eh?
Molt bé. Doncs ja tenim aquestes tres recomanacions. Només, també, no pot marxar sense que li preguntem com veu, doncs, actualment la seva ciutat, Sabadell.
Com veu Sabadell?
Sabadell hi vinc poc i tinc amics, entre ells vosaltres, no?
Esperem.
Sí. Vull dir, i... Bé, vaig dinar amb el Bustos fa anys, Vaig tenir el meu nebot segon, el Joan Manau, que quan no hi havia el Bustos era alcalde accidental. Ell és músic, és pianista i catedràtic del conservatori, el Joan Manau, i actualment està muntant una companyia d'òpera semblant als Amics de l'Òpera a Terrassa, perquè ell ara viu a Matadepera. Ha recuperat la seva condició de músic. La família estava intranquil·la perquè no entenien que s'hagués polititzat, no? I hagués abandonat la seva càtedra, que ha recuperat, i ara està feliç. Sí, el Joan Manau el recomanaria jo.
Recomanaries per venir a l'Alegria de Viure?
Perquè l'altre dia va muntar el Barber de Sevilla al Teatre Principal de Terrassa, i ell estava allà dirigint l'orquestra. Vull dir que és un músic excel·lent.
Prenem nota, Joan Manau.
Ell és fill del meu cosí Ramon, que és... El Ramon és fill de la germana gran de la meva mare. O sigui, el meu cosí Ramon es deia Ramon Manau Torres, i jo em dic Feliu Formosa Torres. O sigui, fills de germanes.
Sí, exacte. Doncs buscarem. Que ens expliqui també aquesta diversitat d'experiències professionals i també suposo que d'experiències vitals.
Sí, i després també hi ha una altra amistat que m'agradaria remarcar, que és el pintor Alfons Borrell, que vam estar dinant amb l'exalcalde de la CUP, amb el...
Matías Sarracán.
Amb el Sarracán.
Sí.
Amb el Cesc Prat i amb l'Alfons Borrell. Vam estar visitant el seu estudi i després vam estar dinant i ens vam entendre molt bé amb l'Alfons Borrell, no? Que és un gran pintor.
Gran pintor.
Amic del Brossa, ens va explicar tota aquesta història.
Doncs el buscarem.
Sí, també, el també, buscarem. Sí, també, també.
Fons Borrell és imprescindible.
Imprescindible.
Sí, sí, imprescindible. Sí, sí,
és un...
Si no ho heu fet, i més
no,
parla
no
molt,
fet.
Parla molt. Vull dir que...
En alemany, com és imprescindible? Un must, un...
No em surt ara.
Ara he posat... Ara t'hi he agafat, eh?
Ara m'has agafat.
Ara m'hi has agafat.
Un Verwendlich o una cosa així, sí.
Molt bé.
Sí, sí.
Per acabar,
sí.
Ens agradaria que ens expliquessis on trobes l'alegria de viure.
Doncs mira, actualment vivint a Igualada, trobo l'experiència de viure superant una situació curiosa, que és que la meva dona, l'Anna, la meva segona dona, que uh-huh. és de fa molts anys, l'Anna Vila, que té el Premi d'Humor i Sàtira de Sabadell de l'any 93, amb les vacances al Zúric, doncs té una filla deficient, que té 45 anys, que és com una criatura. Té 45 anys. I estem superant... I l'Anna me l'estimo molt, no? Vull dir, l'Anna és més jove que jo, però bueno, té 70 anys, vull dir, però està molt ben conservada, és molt guapa, no? Llavors, estem superant una situació que li van diagnosticar un càncer a la filla deficient i el cirurgià va dir que tenia 2 o 3 mesos de vida, però ja fa 2 anys d'això. I va aguantant, no? Llavors, vull dir, viure la situació amb optimisme és important, no? Vull dir, jo miro l'Anna i me l'estimo, miro la Sandra, la seva filla, i també... em ve dir bona nit, no parla i no hi sent, però bueno, vull dir, ens entenem, no? És una situació difícil que has de convertir en el que et fa viure, no? Perquè no tens altra cosa, tens això, no? I això a mi és el que estic vivint, no? I després els amics, vull dir, de tant en tant venen persones a Igualada i anem a dinar, no? La Laura Pinyol, per exemple, que és novel·lista, que és de Terrassa, per uh-huh. cert. Vam dinar no fa gaire. Després estic fent... Ara sortirà un llibre que hem fet amb una ceramista de Caldes d'Estrac, que es diu Eulàlia Sairac, que jo he fet 100 poemes per ella, i surten les fotos de les ceràmiques de l'Eulàlia i els meus poemes a sota, no? Sí.
No para mai.
Ja està, sí, sí.
I això és l'alegria, doncs, aquestes converses, aquest compartir la família, no?
Sí,
I doncs buscar l'alegria, malgrat les dificultats que tots
sí,
tenim.
Sí, 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 malgrat les dificultats has de veure el cantó positiu del que té la família, no?
Doncs,
una gran lliçó, com sempre, jo
sí,
penso que...
Bé.
Hem après.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, moltes gràcies a vosaltres.
L'haurem ja d'anar a veure a Igualada.
Mirem a Igualada.
I un dinaret d'aquests.
Sí. Ah, sí, ja sabeu que he vingut altres vegades aquí i sempre que vulgueu, doncs ja anirem quedant, no?
Doncs
molt bé.
Això farem. Una abraçada
d'acord.
Ben forta.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu. But I'll let you in on a secret. Diamonds are just... Al matí, amb Raquel García.